Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'avui a Sant Cugat. A Catalunya ja fa anys que s'observa una piràmide poblacional invertida, amb un envelliment creixent de la població i alhora menys naixements. Aquests, a més, es donen amb mares cada cop amb edats més grans. La tendència és que aquests factors vagin a més i una de les conseqüències és l'augment de l'anomenada generació sandwich, una etiqueta sociològica que fa referència a persones d'entre 40 i 55 anys, aproximadament, actives laboralment i que es troben en la situació d'haver de cuidar tant dels seus fills com dels seus pares dependents. Paula Manríquez, referent de benestar emocional i comunitari del CAP de Can Mates, explica que el que s'estan trobant a Sant Cugat, de la mateixa manera que la resta del territori, és aquest paper cuidador que s'atribueix més a la figura de la dona, ja que socialment se li associa el rol de persona que s'ha de fer càrrec de les cures familiars. Aquesta doble responsabilitat de cura fa que molts cops la persona es trobi amb una sobrecàrrega de feina i que no doni a l'abast. Alhora, això genera una frustració i un sentiment de culpa per no estar-se fent càrrec de tot, juntament amb un estrès i angoixa sostinguda que poden derivar en ansietat o depressió. Eva Alonso, referent de benestar emocional i comunitari del CAP Vall d'Oreix, explica que normalment aquestes afectacions mentals van lligades a les del cos. De fet, comenta que els caps de Sant Cugat, moltes de les pacients que els venen, és perquè tenen algun dolor físic que ja és incipient i o que comença a manifestar-se. Alguns d'aquestes afectacions serien problemes d'insomni, cervicàlgia, lumbàlgia i molta tensió muscular, entre d'altres. Són dolors que acaben afectant de retruc els hàbits del dia a dia de la persona i aquesta entra en el que Alonso denomina l'embut de l'esgotament, que deriva en una apatia i esgotament mental de la persona. Les referents de benestar emocional i comunitari destaquen el fet de comunicar-se amb l'entorn propi per fer extensiu el que estan sentint. Alonso explica que a vegades, si no es comunica, des de fora es pot percebre com que la persona està bé, quan en realitat no és així. També és notícia que Sant Cugat registra un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons dades de l'Institut Català del Sòl, el municipi acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària del 2009. Després del màxim de 2.277 contractes al 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.551 al 2024, una davallada del 32% en només 3 anys. Les dades del 2025, corresponent només als dos primers trimestres, situen el nombre de contractes en 589, fet que apunta a un tancament anual per sota dels 1.200, la xifra més baixa en 2 dècades. L'evolució local és coherent amb la tendència catalana, tot i que a Sant Cugat la reducció ha estat més acusada. Després d'aquestes notícies, continuem amb més informacions amb caràcter de titulars més breus. El Teatre Auditori amb Vilara Sau de Sant Cugat posa en marxa aquest dimecres i dijous el primer projecte de mediació artística de la seva història. La iniciativa, titulada Entre tu i jo, un gest per escoltar-nos, es durà a terme després de la representació de l'obra Fantasmes de guerra, de la companyia La Baldufa. Amb la direcció de la mediadora santcugatenca Amanda Bernal, la proposta neix amb l'objectiu de transformar el teatre en una plataforma de relació, escolta i reflexió col·lectiva que vagi més enllà de l'exhibició teatral. El preparador físic santcugatenc de l'Atlètic Ottawa, Àlex Baró, s'ha proclamat campió de la Lliga del Canadà. Baró ha aconseguit el títol aquest dilluns després que l'Atlètic Ottawa hagi guanyat 2-1 al Cavalry Football Club de Calgary en la pròrroga, un matx que s'ha disputat sota la neu. L'Atlètic Ottawa és una franquícia propietat de l'Atlètic de Madrid i que ha sumat el primer títol d'una curta història que es va iniciar fa 5 anys. Baró es va iniciar al Sanku com a entrenador i preparador físic per després passar pel Girona en categories inferiors i al Sant Cristòbal de Tercera Federació. El PP de Sant Cugat exigeix una solució immediata a la falta d'oficina d'expedició del DNI i del passaport de la Policia Nacional al municipi. Els populars, que han anunciat que presentaran una moció al respecte al ple de novembre, insisteixen que mentre no es disposi de l'espai definitiu s'instal·li de forma provisional i immediata una oficina mòbil. La secció d'atletisme recupera la condició de filial amb el Barça i d'aquesta manera atletes del club a partir de la categoria sub-18 competeixen amb el Club Blaugrana. De fet, en el darrer campionat d'Espanya sub-20 per equips, 6 atletes santcugatencs van competir amb el conjunt barceloní. El Club Santcugatenc del Muntanyenc està integrat des de sub-8 fins a sub-18, però a partir d'aquesta categoria els atletes competeixen fora de l'entitat. El cap de secció d'atletisme del Muntanyenc, Carlos Guzmán, ressalta el rècord inscrit d'atletes en 360 per aquesta temporada. I acabem explicant-vos que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ja ha licitat els nous treballs per reforçar la robustesa de la catenària i adaptar-se als efectes del canvi climàtic al tram entre Sant Cugat i Vallaterra. Els treballs, amb un pressupost de 395.000 euros, sense IVA, tindran una durada de 40 setmanes i està previst que comencin el primer trimestre del 2026. Això és tot. Com sempre, el recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre, a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en un tema que sovint ocupa aquesta taula, és el tema de l'habitatge. Per abordar aquesta qüestió ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Ferran de Juan, vicepresident de la Junta de la Unió, l'Alba Roda, president de l'Ateneu, i la Mònica Blasco, directora d'Original Communication. Molt bon dia, benvinguts.
Oh, molt bon dia, moltes gràcies.
Ja m'estaven picant la cresta des del control, sí? Perquè, clar, estava sonant la sintonia, anava sonant la sintonia i nosaltres estàvem fent aquí la tertúlia sense fer-la en directe.
Clar,
escolti-mini.
Que ens deia el Ferran i l'Àlvar que podien fer el programa des de les seus de les entitats.
Escolta, sí, doncs... per què no? Seria una manera també de fer venir públic, també, mm-hmm. perquè tenim espai suficient com per poder venir 10, 15 o 20 persones i fer-lo cada mes amb una entitat o una cosa així. Estaria. El que passa que suposo que deu ser car, no? Fer portar les coses allà i posar...
Requereix de certa logística i mobilitat i implicar persones doncs, que si ho fem al dia a dia aquí a l'estudi que ja tenim, el cablejat, el control, tot allò.
I que és molt maco, també.
Sí, però escolta...
Estem molt còmodes aquí,
Sí, també és veritat que a vegades cal trencar aquesta comoditat. Ens agrada molt fer especials, els fem normalment per Sant Jordi. Aquest és, diguéssim, aquest és sagrat de fer el programa des de la plaça. Intentem fer-lo també a final de temporada. L'any passat em sembla que hi vas participar tu justament, Àlvar, des del mercat de Mirasol. En fem també en alguns centres educatius, però escolta, ho entomem i per què no? Des de les entitats, nosaltres encantats, ho demanarem als que manen i a les entitats, clar, si volen col·laborar amb nosaltres.
És una gran idea.
Mira, de tot en surten idees i projectes. Escolta, anem a un
anem
tema
al que toca,
que potser és menys engrescador, és el tema de l'habitatge. Abans de començar la tertúlia, li deia a l'Àlvar, dic, ostres, tant de bo algun dia podem parlar d'habitatge, que sigui perquè tenim molt bones notícies, no? I que tenim un canvi de vista. De moment, bé, posarem el focus en la realitat i cadascú decidirà si és positiva o no és positiva. Sant Cugat ha registrat un desplom històric en el nombre de contractes de lloguer signats. Segons les dades de l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl, el municipi acumula 3 anys consecutius de caiguda i es troba ja en els nivells més baixos des de la crisi immobiliària del 2009. Després del màxim de 2.277 contractes el 2021, el mercat ha anat retrocedint fins als 1.551 el 2024, una davallada que representa un 32% de l'oferta de mercat de lloguer en només 3 anys. Aquestes són les xifres que hem tingut aquesta setmana i que ha treballat el company Pau Vázquez. No sé si a vosaltres us sorprèn aquesta radiografia del mercat de lloguer a la ciutat, que cau aquest 32% en 2 anys, o correspon una mica a la visió que vosaltres ja teniu de la ciutat, ja sigui per experiència pròpia, per coneguts que busquen un pis de lloguer, o passejant i passant per davant de les immobiliàries o fent el tafaner a vegades pels portals a internet, us correspon una mica. Jo veig que sentiu, que no us ha sorprès gaire.
No, res.
De fet, jo sempre dic que el tema del mercat de la vivenda sempre serà un negoci. Sempre, per desgràcia, sempre serà un negoci. O sigui, no podem dir que no és un negoci, serà un negoci perquè en les transaccions, des de que el món és món, la gent juga, anem a dir, amb això de la vivenda, perquè evidentment no és el teu lloc de viure, no? Per exemple, aquí els més interessats perquè sigui negoci són els bancs. I els bancs, evidentment, diuen, sobretot, i aposten perquè la gent compri. Per què? Perquè demanin crèdits, perquè d'això viuen, dels crèdits que dona la gent perquè cobren els interessos. O sigui, mentre hi hagin bancs, sempre existirà, anem a dir, aquest negoci. I, per tant, el tema del lloguer jo penso que s'hauria de recuperar.
Banca pública. Potser una banca pública canviaria el prisma?
No tant, tampoc, no creguis, perquè, clar, una banca pública també ha de fer el seu negoci. Vull dir, per tant, almenys no serà un negoci privat, però serà públic, però, evidentment, també necessitarà, anem a dir, doncs, recaptar, anem a dir, en benefici per poder destinar, anem a dir, els impostos corresponents a tota la gent. O sigui, en principi jo penso aquesta idea, no? Que siguem realistes i sapiguem que evidentment sempre serà un negoci, però s'ha de regular. I evidentment la regulació està en mans també de les institucions i de la política moltes vegades, no? I per tant és aquí on ens trobem.
Ferran, Mònica, a vosaltres us ha sorprès aquestes xifres?
Gens. Primer pel preu que hi ha de lloguer, no? Vull dir, jo entenc perfectament que baixi perquè avui dia aquí a Sant Cugat, parlo de Sant Cugat, que és el que més puc conèixer, no? Pagar 1.700 euros o 1.600 per una vivenda de lloguer, al final sí que acabes anant amb un banc i et surt millor hipotecar i fer una hipoteca, vull dir, al final és així, no? El problema de l'hipoteca és que tens que tenir com a mínim una entrada, no? Però el que té la possibilitat de tenir una entrada és lògic que no vagi de lloguer. El que diu l'Àlvar té tota la raó, sempre serà negoci, però serà negoci sempre i quan també hi hagin propietaris que tinguin vivenda, perquè jo no ens enganyem, si tens una vivenda vols treure el màxim rentabilitat, clar. I per més gens que posin, és impossible controlar el preu de lloguer d'una persona particular que posi a lloguer la seva vivenda. No voldrà anar a cobrar 700 euros quan pot cobrar 1.700 euros.
Sí, però els grans tenidors sí, que d'alguna manera... Les lleis són pels grans tenidors.
És l'única cosa que es podrà controlar.
La llei d'habitatge, de fet, ho regula tot, eh?
Sí, però aquesta llei nova que et diuen que sí, que pots tindre una vivenda de més, de segona vivenda, si és pel teu fill... Tot això, després, no té resultats. Igual que quan es va posar que els promotors tenien que tenir un 30% per poder fer vivenda social...
La qüestió és que era una recomanació, no una obligació, no?
El problema són les recomanacions.
Però qui ho ha fet, això? Ningú. Tothom vol treure la màxima rentabilitat de lo que fa, de la seva inversió.
Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un piso que era la vivienda habitual y marchamos a una casa que la alquilamos y pusimos en alquiler nuestro piso, pues para hacer un poco el salto, ¿no?, a una casa. Pero pusimos el piso en el precio que nos dijo la inmobiliaria por cómo estaba el mercado en nuestro barrio. Y pusieron el anuncio a las 2 de la tarde de un viernes y a las 5 lo tuvimos que quitar porque teníamos más de 60 peticiones y hubo gente que llamaba a la inmobiliaria y lo quería simplemente, o sea, que hago la transferencia sin verlo. O sea, en 3 horas lo alquilamos. Bueno, lo alquilamos. Recogimos datos, quitamos el esto y pudimos escoger entre pues lo que nos pareció a nosotros los inquilinos más adecuados a lo que estábamos buscando por el perfil de nuestros vecinos, por el también pues la seguridad que te puede dar pues según qué nóminas y demás. Y la verdad es que nosotros no hicimos una especulación, pedimos lo que nos dijo la inmobiliaria, pero es cierto que mi hija no podría pagarse ese alquiler al que yo puse mi piso, y esto para mí sí que es un gran drama. Tú lo puedes pagar si tienes 2 nóminas y 2 nóminas coherentes, porque si destinas más del 30% a la vivienda, pues entramos en una...
Estás fuera de orden.
Totalmente. Es que entonces, ¿qué haces, no?, con tu vida? Y el problema es que se destina pues casi más del doble a la vivienda. Entonces, con un 40% de lo que ganas, con unos sueldos con los que están ahora, pues es muy difícil.
Clar, aquí obriríem un altre meló. De fet, la història que ens explica la Mònica ens serveix molt bé per fer aquesta radiografia del mercat, no? Posar un pis a la venda i que en menys de 3 hores rebis 60 sol·licituds vol dir que no hi ha molta oferta.
No hi ha oferta.
I que hi ha molta...
Sí,
molta
te estoy hablando de un piso de 4 habitaciones, reformado, con 2 baños, una zona comunitaria. Claro, era como un bomboncito que sale al mercado, que eso no es tan sencillo, ¿no? Porque pisos de 2 habitaciones es más... Pero claro, también es verdad que comparativamente incluso eran más caros los pisos de 2 habitaciones queden 4, ¿sabes?
I l'altre meló és els sous, no? Moltes vegades parlem de la precarització d'accés a l'habitatge.
Sí.
Si l'habitatge segueix pujant, perquè per ara les regulacions que s'han fet són tímides, i després parlarem, si voleu, dels efectes que han tingut, si els sous no acompanyen aquesta pujada de preus, és impossible que una persona pugui dedicar aquest 33% com a màxim del sou a l'habitatge.
Sí, de fet, hi ha una cosa molt perversa, que potser no és políticament correcte, però al treballar les dues persones, llavors s'ha permès que entre les dues persones puguis adquirir un pis una mica més car, i per tant això ho tenen molt clar els bancs,
sí,
les immobiliàries, sí. I per tant, a partir d'aquí, doncs és tan pervers com això, que moltes vegades el mercat doncs veu la manera de funcionar de treballar la gent, i llavors dues persones amb 2 sous poden pagar segur molt més que no pas. Llavors, de seguida, el mercat es va regulant en funció de les actituds que fem els mortals, no?, en el seu moment.
El que passa és que després deixem fora d'aquesta equació, no?, les famílies que són d'una persona, qui no té parella...
O que,
clar, estan aquí, fora, estan fora.
Sí, sí.
I aquí Sant Cugat també enganya, eh? Jo continuo dient que aquí la gent jove ve amb dos sous, però es posen amb aquest més de 30 i pico per cent del sou. I després tampoc creguis tu que poden fer moltes més coses, eh?
Sí, tenen criatures pequeñas.
Sant Cugat enganya amb el sentit que tothom diu, oh, és que Sant Cugat, i després aquestes parelles joves en crios, poca cosa poden fer més, eh? Perquè tot el sou se'ls va amb la vivenda, eh?
Y hay una brecha de género importantísima. Se alquila antes, también es políticamente incorrecto, pero es una realidad que se alquila antes a una persona hombre separado que a una mujer separada. Se alquila antes. A un hombre. Y esto es una realidad, pues porque lo de siempre, la mujer las cargas familiares, si estás o no estás fija en un trabajo, si tienes depresión o no porque te has separado, al hombre estas cosas no las tiene, ¿cómo va? Entonces realmente cuesta mucho más para una mujer separada con cargas familiares alquilar un
piso. Aparte de la brecha salarial
que ya...
Para una dona y para una persona de color diferente en el nostre,
també.
Immigrant,
que no sigui un alt
executiu
i tant.
Americà o japonès.
Sí, perquè el classisme va per davant del racisme, eh?
Sí, vull dir, jo entenc, qüestió. Això ha sortit moltes vegades, que la gent a l'hora de llogar-te una vivenda ho mires, i els pobres aquests
és molt complicat.
Clar, creieu que aquesta caiguda dels contractes de lloguer és un problema només per la persona que busca pis, o també és un símptoma d'una malaltia més gran per la ciutat? És a dir, es pot perdre un perfil de gent jove que vingui a viure a Sant Cugat, un empobriment de la diversitat i que la fotografia residencial de la ciutat sigui només de persones d'alt poder adquisitiu, perquè si per arribar a la ciutat, per emancipar-se o per venir a viure, cal doncs un lloguer mitjà està per sobre dels 1.400 euros, la compra sortia l'altre dia era per sobre de pisos dels 600.000, per tant deixem una part de la població bastant àmplia fora d'aquest accés.
I ara estem parlant de vivenda, però ja no parlem, perquè jo et puc dir la meva experiència amb els locals, vull dir, també estem impedint que vingui gent de fora a muntar aquí negocis, o la gent que tenia negocis aquí
que hagin de baixar la persiana,
que hem tingut que tancar. Vull dir, jo aquesta setmana he tingut que tancar el meu negoci pel lloguer, no ens enganyem, vull dir, pel lloguer estratosfèric.
De fet, és el model de ciutat que hem construït. Vull dir, Sant Cugat ha mort d'èxit, en el fons, perquè, evidentment, ens ha buscat un tipus de públic mitjà-alt, benestant, i, per tant, per això s'han fet cases no més altes de
baix més 3, baix més 4, depèn del barri.
O veure, així. Vull dir, si s'hagués fet una ciutat molt més compacta, potser amb edificis més alts, potser arribaríem a ser més baratos. Per tant, arriba un moment que dius, segons el model de ciutat que construeixes, moltes vegades anirà en funció, diríem, del públic que ve i que és receptiu, no? Aquí,
bueno,
venia,
també...
aquí venia la gent, bàsicament, perquè es pensava que venia a la Cerdanya. O sigui, venia gent de tot arreu, perquè anaven al camp, anaven a Sant Cugat, antigament, vull dir, perquè a respirar aires purs, i per tant hi havia aquesta tendència. Després va ser, quan es va fer el golf, un poble d'estiuejants, i per tant venien a estiuejar la gent aquí, igual que venien a Vall d'Oreig, a les Planes,
sí, això s'ha igualat molt, perquè ara te'n vas la gent que té que sortir d'aquí, si te'n vas a Rubió o Cerdanyola, els preus tornen a estar
també.
El que no vol pagar això ja té que començar a parlar de Sant Sadurní cap allà,
aquesta corona, no?
metropolitana
cada vegada s'està eixamplant.
Sí, perquè Barcelona
està
col·lapsada.
También que aquí hay muchísimas industrias muy importantes, donde están los centros de grandes compañías multinacionales, donde vienen ejecutivas y ejecutivos que les paga la empresa el alquiler, y entonces da igual que pagues 2.000 que 4.000. Y además es que muchos se quedan luego, ya forman su familia y ya hacen, ¿no? Pero la mayoría están en los alquileres de, bueno, pues de 10 meses, 11 meses, que entonces, claro, pujan los preus, que és una barbaritat.
Aquest lloguer temporal que si voleu després...
El lloguer temporal,
exacte. Ho abordem exacte. També, i el factor sí, dels sí. expats, que són persones que venen amb molt poder adquisitiu a la ciutat sí, sí. i que molts d'ells són doncs, veïns i veïnes transitòries durant una etapa de la seva vida laboral i després marxen, i per tant l'impacte en arrelament i comunitat és més aviat baix. Quins creieu que són els factors que poden atribuir en aquest descens al mercat de lloguer de la ciutat? Què ha portat a que cada vegada hi hagi menys oferta de pisos de lloguer?
Bàsicament, el tema del lloguer temporal. El lloguer temporal resulta que doncs, és molt més rentable que no pas un lloguer doncs, que sigui, anem a dir, doncs...
S'ha multiplicat per 10 en els últims 5 anys, eh? El 2000...
Increïble.
Per això, vull dir, això automàticament, el lloguer temporal s'hauria de prohibir. S'hauria de prohibir. I llavors, com ho fas, això? De quina manera ho fas, anem a dir, doncs, oficial? Després sempre hi hauria el diner negre que circularia molt més, perquè no es pagaria en funció, diríem, dels contractes directament amb el propietari. Bueno, és complicat, no? Vull dir, no és fàcil, no? I, per tant, això del lloguer temporal s'hauria de regular moltíssim més. No?
Mira, apuntes al lloguer temporal com un d'aquests factors. Les dades són que s'han multiplicat per 10 en els últims 5 anys. Mm-hmm. Durant el 2023 i 2024 es van signar 93 contractes de lloguer temporal. El 2019, perquè ens en fem una idea, només n'hi havia 8.
Sí, però tampoc són massa 93 amb una població de 100.000 habitants. Vull dir que arriba un moment que dius... La magnitud
siguin,
de la tragèdia...
Que estiguin inscrits vegades, com a lloguer temporal.
Això mateix, que estiguin inscrits.
Però què s'entén per lloguer temporal? De quants mesos?
Que no arriba als 12 mesos.
Ja, clar, per això et dic que fet la llei, fet la trampa. Vull dir, sí. El contracte a 11 mesos és un contracte ja establert, vull dir que és molt normal. Una altra cosa és que ja facis contractes de més de 3 anys.
Abans feies contractes 4 anys.
Però la llei echa la trampa.
Feies contracte 4 anys. Me'n recordo quan veníem aquí, el lloguer era fent un contracte a 4 anys. Llavors feien renovables en funció de l'IPC i tot així. Per tant, en certa manera, doncs, hauria de ser aquesta línia. Vull dir que nosaltres fessin a 4 anys vista i després a l'IPC doncs, en funció, diríem...
Però això és fàcil de regular. Sí. Això és fàcil. Això és qüestió de... quan fas un contracte de lloguer per llei obligatòriament, doncs això, 3-4 anys i mínim.
De fet, són 5.
Són 5.
5 o 7, amb la nova llei d'habitatge i a Sant Cugat, a més.
Com abans era 4.
S'ha pujat per estabilitzar una mica les persones que viuen de lloguer, perquè clar, si cada 4 anys, amb els increments que hi ha hagut de preu en els últims anys, que s'han multiplicat cada 4 anys, has de tornar a buscar pis, i això vol dir que dels, posem una xifra, dels 1.000, a partir d'ara en pagaràs 1.500, no hi ha cap mena d'estabilitat com a projecte vital d'una família o d'una persona si cada 4 anys ha d'estar...
Bueno, Airbnb, vull dir, de fet, ha sigut el que ha modificat tot aquest tema del lloguer. Per tant, jo sé gent, conec gent de Bellaterra que lloga l'espai de casa seva per Airbnb. I a lo millor, doncs...
En lloc d'un lloguer estable.
Per què? Perquè és un fi de setmana o tres dies, perquè potser doncs, és una persona que són pares d'un estudiant de la Universitat Autònoma i venen aquí a veure el seu fill, llavors necessiten un fi de setmana llarg, llavors es queden una setmana per anar a veure la Sagrada Família, a veure els seus fills, i aquesta persona que té una setmana, doncs evidentment paga el que sigui.
Avui dia es juga tot, eh?
Sí, juga tot, per això és un negoci.
L'altre dia vaig llegir que pots jugar si tens un saló, el saló de casa teva.
Sí, sí, el pots jugar.
Pots jugar per un grup, una celebració o alguna cosa, vull dir que avui dia, per treure algú de diners,
es juga tot.
Sí, además no nos olvidemos de que aquí tenemos un centro estudiantil inmenso, en la zona, por no decir el nombre, ¿no? Que todos conocemos al lado pues tenemos a ESADE, entonces claro, es un centro neurológico maravilloso en el que, bueno, nuestros estudiantes se forman, pero muchos de ellos vienen de fuera y hay muchísimo extranjero, que muchos de ellos, si tú vienes a estudiar de fuera, puedes permitírtelo porque ESADE barato, obviamente, estudiar no es, pero claro, luego están los alquileres como lo comparten estos estudiantes, ¿no? Y claro, alquilar esos pisos a estos estudiantes te puede salir bien o te puede salir mal, porque se meten 5, 6, 7, 8...
Estudiants i familiars, com diu ell, perquè ara s'està fent aquí una promoció tocant a Mirasol, que al final no sé... Exactament,
que
serà...
Pis, sí, una barreja, no?, de residència.
Que és una barreja de residència
per estudiants.
Estudiants o gent executius que vinguin durant temporades, però és una residència que serà de luxe, per lo vist. Vull dir que tindran no? Que tenen...
De tot. No ens hi posem
poder adquisitiu. Diria.
Per això et dic que a sobre tot el que s'està construint a sobre és per gent amb un poder adquisitiu alt.
El problema és que qui no té accés a l'habitatge no és la gent que té el poder adquisitiu, sinó que és al revés, la gent que té unes rendes més mitjanes o més baixes. De fet, aquest problema no és exclusiu de Sant Cugat, si bé en ser una de les ciutats més cares en habitatge de Catalunya, doncs, evidentment, és més agosarat, sinó que també és a la resta del país, a la resta de Catalunya. De fet, hi ha un 19,7% menys de contractes de lloguer que l'any anterior. En quina mesura creieu que les dinàmiques de Sant Cugat són un reflex de les de Catalunya, o en quina mesura són específiques de les problemàtiques pròpies que té o la idiosincràsia pròpia del municipi?
Té la idiosincràsia de que hem creat una ciutat, una ciutat, diríem, no de luxe, però sí d'un nivell alt, diríem. No som Hospitalet o amb tots els meus respectes o Badalona, vull dir, per tant, vull dir que som més de gent treballadora, gent que aquí sempre són d'executiu cap amunt, diríem, no? I per tant l'hem creat, això, ens agradi o no, i moltes vegades estem orgullosos d'haver-ho fet, perquè evidentment doncs donen la sensació de que aquí doncs hi ha un tipus de gent que teòricament doncs és, mira, d'alguna manera del nostre tarannà, i que té uns sous mitjos alts
i més guapos, doncs, són més guapos.
Sí, sembla que siguem més guapos, i no és veritat, perquè
sembla que no, però
hi ha de tot, hi ha més guapos, més lletjos, més interessants, més...
Jo tengo una amiga que dice, no es lo mismo la ropa que o el bikini si te lo pones en Formentera que si te lo pones en Gavà. Pues esto es lo mateix, es lo mateix.
No, vull dir, de fet, es ven així. Sant Cugat s'ha venut així.
Sí.
Per tant, ens agradi o no, a partir d'aquí doncs, estem en una ciutat que un tipus de gent podrà venir i un tipus de gent no podrà venir.
En tot cas, ens plantegem aquesta dicotomia, no? L'Àlvaro està fent aquest retrat una mica elitista que té Sant Cugat pel model de ciutat que s'ha construït especialment durant els últims 30 anys, que és quan s'ha formalitzat l'urbanisme de la ciutat, i ens trobem amb l'Observatori Sociològic que el 70% dels santcugatencs i santcugatenques estan preocupats per l'accés a l'habitatge. Sí. No? Com es menja aquesta contradicció? I em poso una altra sobre la taula. Parlàvem del tipus d'urbanisme, que són una planta baixa més 3, planta baixa més 4, depèn del barri, i deia l'Àlvaro, si haguessin construït en vertical, possiblement s'hagués abaratit el cost d'accés a l'habitatge, no? El mandat anterior es va proposar a Regull Centre, inicialment, si no m'equivoco, perquè ho dic de memòria, amb baixos més 10,
eren 10 d'alçada,
després es va rebaixar a 7, ara Regull Centre, si no m'equivoco, deu ser en un calaix.
Està parat.
Perquè està parat. I hi ha bona part de la ciutadania que estava en contra també d'aquest projecte, que potser són els mateixos que estan preocupats per l'accés a l'habitatge.
Sí, clar. La contradicció.
Com ho fem?
Però jo crec que és una cosa també general, vull dir, a vegades la gent també...
La gent quan té el privilegi no el vol deixar anar.
No, però això és com quan fan la seguretat. Hi ha gent que també diuen, i potser no estan passant molts casos, no? Però és una cosa generalitzada. L'habitatge, la problemàtica la tenen totes les ciutats, amb més o menys medida, però la tenen totes les ciutats.
Fins i tot més enllà del país,
Per això que hi ha puestos encara, jo diria que molt pitjor que en Sant Cugat, Vull dir, si ens anem a la gent de... Parlem de la Cerdanya, però la gent que són d'allà o volen treballar allà no poden ni treballar perquè no tenen vivenda, no? O les Illes. Vull dir que jo crec que és una problemàtica general, i quan la gent li preguntes, doncs sí, el que li preocupa és l'habitatge o...
Bueno, és una percepció, anem a dir, que la gent té, igual que, per exemple, doncs, el tema de les distàncies, no? Que la gent, doncs, poses un... Per exemple, a nosaltres ens ha passat, posem l'Ateneu allà al carrer de Gràcia, quan estàvem aquí a la plaça
Ventura,
diu, és que us heu anat molt lluny. Molt lluny? Són 5 minuts caminant. Vull dir, saps què vull dir? La percepció aquesta. La percepció aquesta de que d'alguna manera no tenim habitatge, estem molt lluny dels centres... Aquesta la té la gent, llavors hem d'intentar entendre...
Clar, la qüestió és que aquesta percepció sí que és veritat que va acompanyada amb dades, no? Sí, les de l'Ateneu també, i al revés, que no és lluny, que és a prop.
Que lo queremos todo cerca, todo próximo, queremos todo... I està molt bé.
Volem aparcar la porta, aquest és un altre problema.
Volem aparcar la porta, bueno, ja parlarem, clar, i tant.
Però moltes vegades la percepció també amb el tema de l'habitatge és que ens expulsen els fills de Sant Cugat. Aquesta percepció que tens... Jo sempre he dit...
No és una percepció, és una realitat. És una realitat. Mi hija està expulsada fora.
Aquesta realitat, moltes vegades, jo li dono la volta. Faig del pecat virtut. Vol dir que tota aquesta gent que, vull dir, que no pot accedir perquè són joves, és més una preocupació dels pares que no pas del fill mateix.
No,
entenem el que et vull dir, eh? Que moltes vegades doncs dius, escolta'm, si la gent se'n va a viure, la gent jove, perquè no té poder adquisitiu, quan tu comences a treballar no tens un poder adquisitiu per venir a Sant Cugat, perquè
has portat
una ciutat que no tens
poder. Sí, sí.
Per tant, fins que no té un poder adquisitiu tan avant, no vindran una altra vegada a Sant Cugat aquesta gent. Llavors aniran molt aviat als seus llocs de centre, de treball, que moltes vegades són el polígon industrial d'Hospitalet o de Badalona,
sí, sí,
o el que sigui.
Sí, sí.
I no passa res perquè un fill teu pugui anar a Badalona o Hospitalet o Rubí a Cerdanyola, que és més barat. No passa res.
Tots
és una experiència.
Sí, però tots volem que estiguin
al costat. No, però tots volem
que
estiguin al costat.
Clar.
Per tant, és una percepció més.
És més.
Dels pares en si mateix, que, realment, doncs, que tenen tota la justificació, perquè, evidentment, doncs, volen tenir els fills al costat, que no pas...
També et diré que hi ha gent realitat. Jove, en entens? Aquesta plantilla són uns quants que volen viure a Sant Cugat.
Sí, sí, sí.
I que tenen,
no poden.
No, totalment.
Tenen problemes, problemes per trobar...
Però m'entens que li dono la volta una
miqueta. Però jo, per exemple, te diria que jo solo compro si la meva filla o el meu fill marxa fora. Fora a vivir me refiero a, pues yo que sé, a Londres o a París o a Sevilla, no lo sé, o a Madrid. Esto lo puedo comprar, pero que mi hija esté expulsada del sistema y que se tenga que ir, como tú dices, fuera, muy fuera, trabajando en la Diagonal y que no pueda trabajar ni cerca tampoco, que este también es otro tema, ni cerca tampoco, ni aquí tampoco, a mí eso es lo que me parece muy grave. Que ella pueda tener la opción de escoger, pero si sí, se quiere ir a Sevilla, yo lo puedo entender. Entonces, para mí eso no es un problema, ni para ella tampoco. Pero si ella se quiere quedar, el sistema la ha expulsado.
Sí, però el mercat laboral, quan una persona comença a treballar, és molt difícil que comenci a tenir una capacitat financera per venir aquí a Sant Cugat. Perquè
correcte,
nosaltres hem construït una ciutat que
lujo,
té un nivell.
De lujo,
i per
ja
tant,
està.
De lujo, de mig cap amunt.
Sí.
Jo no diria tant de lujo, però sí de mig cap amunt. Vull dir, per tant, a partir d'aquí, doncs, jo no vull frustrar el meu fill, no vull frustrar el meu fill perquè no pot viure a Sant Cugat. Saps què vull dir?
Sí, sí, perfectament.
O sigui, perquè moltes vegades els fills després resulta que es frustren perquè no... No.
S'ha de treballar també la tolerància a la frustració en aquest
moment. Jo estic totalment d'acord.
No vull dir que s'hagi de tolerar perquè hi hagi uns preus impagables d'un dret bàsic com és
l'habitatge. Jo sempre penso que la vida és un problema.
Tenim promossa.
A més, tenim...
Poden
apuntar, sí, evidentment que sí.
Que els hi toqui.
No és suficient, però tenim promossa. Fem coses que d'alguna manera...
Calen lleis més valentes.
El preu del sol és el que justifica una miqueta els preus tan alts, perquè el preu del sol també ha pujat, i a partir d'aquí el sol...
Per tant, important. Calen polítiques més valentes.
Això segur.
Sí, això segur.
Això segur.
Això segur.
Sí, sí. El que passa és clar,
no sé com aplicar-les, no sé com les poden aplicar, però tindrien que estar...
Ara, qui s'atreveix? Qui s'atreveix a tenir...
Sí, no són populars.
No, però són impopulars.
No, quita votos.
Però sembla contradictori, no? Una altra vegada sobre la taula. Sí. Tenim les dades de l'Observatori. Per primera vegada, l'habitatge, la primera problemàtica de la ciutadania de Sant Cugat. En el CIS també és una de les preocupacions que té la ciutadania. Si la ciutadania, la majoria de la població, està tan preocupada per l'accés a l'habitatge, com això no es transforma en una llei que es faci des del Congrés.
Perquè una llei...
Que fa sentir la voluntat del poble, a priori, no?
Una llei pot afectar a totes les propietats, no solament a unes propietats. I llavors, les persones que han comprat un pis per tenir una renta una miqueta més alta per poder viure la seva jubilació i així, doncs es troben que, evidentment, si li fas una llei, aquesta gent no podran posar el valor de mercat al seu pis. És complicat, no? És,
clar,
no
veurem,
és fàcil.
No? Depèn de si es decideix si l'habitatge és un producte
tenidors,
de mercat i de capitalisme i explotació.
Els grans tenidors són els responsables, però el primer gran tenidor és l'Estat, eh? El primer gran tenidor és l'Estat, és el que té més pisos sí. per
poder bancs,
posar lloguer.
I els bancs.
Els bancs sí, però l'Estat és el primer gran tenidor, eh? Després els bancs, evidentment, doncs també són... Però els bancs també han de comprar una cosa que s'està caient i l'han de remodelar i han de posar-lo en tia per poder-ho llogar, vol dir que això és una inversió que té uns costos i, per tant, anem a dir, el preu puja. Vull dir que tot té una certa relació, no? Vull dir,
seguirem parlant, segur.
Home, això segur.
Ja us ho deia quan hem començat que parlàvem dels temes aquests que tenim sempre
sobre la taula. Es pot regular, però la solució absoluta no la tenim.
Parlarem de regulació, parlarem de quines opcions hi ha. Podríem fer una taula d'experts també, a veure si trobem algun camí per sortir d'aquest
atzucat. La Teresa Trilla és una persona
a l'habitatge.
Probablement doncs, se li ha d'escoltar moltíssim perquè té una experiència brutal.
Àlvar, Ferran, Mònica, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tingueu molt bon dia.
A tu, bon dia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
Al Pou parlem del pas del cometa C-2025 a Sislemon, que podria convertir-se en un dels grans espectacles astronòmics d'aquests dies a Catalunya. Amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, descobrim què són exactament els cometes, per què alguns arriben a ser visibles a simple vista i què ens poden explicar sobre els orígens del sistema solar. Joan Anton Català, molt bon dia.
Hola, bon dia, Alba.
Comencem pel principi, allò per situar-nos. Què és un cometa i com es forma?
Els cometes de vegades els diem boles de neu bruta perquè són objectes que estan formats per molta quantitat de gel d'aigua, és a dir, aigua gelada, combinada amb roca. Són molt poc compactes, això vol dir que es fragmenten de seguida. I n'hi ha milions. Un sistema solar, bàsicament, de vegades pensem que és molt simple, no? A l'escola estudiem que és un sol, un estel i uns planetes. A més hi ha llunes, però és que a més hi ha bilions d'altres objectes que són asteroides i cometes que volten el Sol i que formen part del sistema solar. Doncs els cometes són un d'aquests objectes i tenen una característica que és que, com que estan formats per gel d'aigua, però també per gel de molts altres gasos, que al estar gelats estan en format sòlid, quan s'acosten els cometes al Sol i s'escalfen, tots aquests gasos s'evaporen amb la temperatura. I quan s'evaporen, arrosseguen cap a l'espai petits fragments de pols o de roca que, ara ho comentarem, formen les cues dels cometes. I això és el que els fa diferent dels asteroides. Els asteroides, en principi, són molt més compactes, és més roca, tot i que també tenen molta gel d'aigua, però són més compactes i no desenvolupen aquestes cues que sí que fan els cometes.
Clar, has dit cues i no cua. Sí. Això vol dir que els cometes tenen dues cues, que potser no tots les tenim al cap. En què es diferencien l'una de l'altra?
Hi ha la cua més típica, que és aquella que dibuixem i la que tots ara tenim al cap, és la cua de pols, que és aquesta que dèiem, no? Els gasos s'evaporen, quan s'acosta a la part interna del sistema solar del cometa, pugen les temperatures, gasos cap amunt i pols que se'n va cap a l'espai. Això queda al darrere del cometa, i forma la gran cua del cometa, que aquesta cua normalment es corba, té com una figura una mica corbada perquè s'està movent el cometa i està seguint una òrbita al voltant del Sol, i això fa que es corbi la trajectòria de la cua. Però hi ha una altra cua que anomenem la cua d'ions.
I aquesta és visible?
Les dues poden ser visibles. A veure, d'entrada, Alba, ja ens agradaria que fossin visibles les cues dels cometes sempre. I aquí ara parlarem d'aquest regal que podríem tenir a l'octubre, a final d'aquest mes d'octubre. Però en fotografia sí, en fotografia capturem perfectament aquestes dues cues. La cua d'ions és que també aquests gasos que hem comentat que s'evaporen, degut a la interacció amb el vent solar. El vent solar és un flux continu de partícules que arriben del Sol i de la radiació del Sol. El que fan aquestes molècules de gas és es trenquen i creen ions. Un ió és bàsicament un compost que està carregat elèctricament. I això, amb el vent solar, que també està carregat elèctricament, interactua i fa una cua, aquesta sense corbar, recta i sempre enfocant en direcció contrària al Sol, per tant diametralment oposada al Sol, que anomenem cua d'ions, i que també brilla. La de pols brilla perquè reflecteix la llum del Sol, aquesta brilla perquè també reflecteix la llum del Sol, però sobretot també emet llum.
Parlem dels cometes, perquè ho dèiem a l'entradeta, aviat podrem veure possiblement a simple vista aquest cometa, el C-2025A6 a Lemon. Quan es va detectar i quina serà la seva trajectòria que ens permeti, esperem, a veure-la a finals d'aquest octubre?
Mira, es va detectar començaments d'enguany, només cal mirar el nom per saber-ho. C, vol dir cometa, barra, 2025, descobert l'any 2025. A, vol dir descobert durant la primera quinzena del mes de gener.
Carai.
Si hagués estat descobert la segona quinzena, hagués estat B. Si és una C, vol dir primera quinzena del mes de febrer.
Dividim els mesos en dos.
En dos. Per tant, A, descobert la primera quinzena del mes de gener d'enguany i el número és A de sèrie. Uh-huh. Vol dir ser el sisè cometa descobert a la primera quinzena de l'any 2025. Això és el que vol dir el nom, i després se li afegeix el nom de l'instrument o del projecte que el va descobrir, en aquest cas des de l'Observatori de Mount Lemmon, i per això es diu com es diu aquest cometa. Es troba acostant-se al Sol, és a dir, es troba anant cap al periheli, que és aquesta part més acostada al Sol, de manera que la seva llum continuarà augmentant. Hi ha moltes expectatives en què pugui arribar a ser un objecte visible a simple vista a final d'aquest mes d'octubre. De fet, jo calculo que a partir del dia 20, més o menys, aquest objecte ja hauria de guanyar molta llum perquè comences a veure's des de llocs molt foscos. Però si continuen aquesta, o si acompleix les expectatives que tenim, podria arribar a emetre tanta llum que tampoc caldria allunyar-se gaire dels llocs urbans i podria brillar com molts dels estels dels que veiem a ull nu qualsevol nit. Val? Això seria final del mes d'octubre, començaments del mes de novembre. Tot i això, hi ha una frase en astronomia que va crear un gran astrònom que es diu Levy, que diu que els cometes s'assemblen molt als gats amb dues coses. Tots dos tenen cua, igual que els gats, els cometes tenen un caràcter que no es pot predir. Per tant, molts cops els cometes s'han decebut, hem tingut moltes expectatives. Mira, ara vindrà el cometa del segle, no? Uh-huh. I el podrem veure a simple vista i després ha resultat un fiasco, però també ens ha passat el contrari, cometes dels quals no esperàvem absolutament res i que tot de sobte doncs, s'han convertit en forces espectaculars. Hem de ser molt prudents. De moment, està complint totes les expectatives. Hi ha els astrònoms que segueixen això, han fet corbes de llum, on prediuen com anirà pujant aquesta llum, i al llarg d'aquesta setmana s'ha anat clavat a la corba. Per tant, tot sembla indicar que aquest sí que es convertirà en un objecte que podrem veure a simple vista, i espero que també puguem veure la cua. I tothom que tingui una càmera normal de fotografia podria arribar a fer fotografies força espectaculars.
Ara et preguntaré cap a on hauríem de mirar, però abans m'agradaria saber, per fer-nos la idea, quina mida té aquest cometa?
No ho coneixem. En aquest cometa no ho coneixem. Hi ha cometes de totes les mides. Probablement aquest cometa són, no sé si s'arribarà a un quilòmetre, però es rondarà aquesta mida. En aquest cas crec que no coneixem encara la seva mida.
I si tenim sort i no ens fa el gat, i compleix aquestes previsions que han fet els astrònoms, cap a on hauríem de mirar si és que finalment és visible?
Cap al capvespre, un cop es faci fosc, tindrem unes hores de visibilitat i haurem de mirar cap a l'oest. Cap al dia 20 es trobarà una mica més cap al nord-oest, però tal com passin les nits es anirà movent una mica desplaçant-se cap a l'oest. Per tant, necessitem visió a l'oest, fer-ho després que es faci fosc, amb hores, no cal córrer tampoc. Vull dir que és un objecte que anirà força elevat en l'horitzó com perquè no haguem de patir, però vull dir que no es veurà mitjanit, haurem de fer-ho a la primera part del vespre, i si complís aquestes expectatives no hi hauria d'haver gaire dificultat a poder-lo albirar, perquè no només es veuria com un puntet, com un estel, sinó que es veuria clarament que no és un estel, es veuria clarament que és com una boleta de llum difosa que indica que és un cometa.
Quan parlem de cometes, tu ens deies que estava complint tots els pronòstics i que estava guanyant aquesta brillantor. Sovint els científics parleu de la magnitud dels cometes. Què vol dir exactament? I no sé si sabem de quina magnitud podria arribar a ser aquest cometa.
La magnitud l'utilitzem en astronomia per indicar la lluminositat de qualsevol objecte, no només dels cometes, dels estels també. És una escala que va a la inversa. Què vol dir a la inversa? Pues que quan diem que una estela o un objecte té magnitud 5, doncs la 5 és més feble que la 4.
Al revés que els terratrèmols, per entendre's.
Correcte. La 0 seria molt brillant i fins i tot hi ha magnituds negatives. La menys 1 o la menys 2 encara són més brillants. Per cada pas que hi ha de magnitud, vol dir que l'objecte brilla 2,5 cops més. És a dir, pues un objecte de magnitud 4 brilla 2,5 cops menys que un de 3. Val? Doncs en aquest moment, aquest cometa ja és visible en prismàtics, i això vol dir que està sobre una magnitud 7, una cosa així. L'ull nu sense cap mena d'instrument i en una nit excel·lent d'aquestes que pràcticament no existeixen, arribem a magnitud 6, 6 és el límit de la nostra visió, aquest objecte podria arribar a la magnitud 2. Entre 2 i 2,6, sí, com molts dels estels que veiem al cel sense cap mena de dificultat. Aquesta és l'expectativa que tenim d'aquest cometa.
Quina és la diferència d'aquest cometa d'altres que puguem haver vist al llarg de la nostra vida des de Catalunya?
Bé, que aquest es pot convertir en un objecte visible. Els cometes, n'hi ha molts, però passen molt lluny. Aquest, de fet, passen a molt lluny, no hem de temer res, però o passen molt lluny, són massa petits, no desenvolupen aquestes cues, n'hi ha de vegades que es fragmenten tant que es desintegren. Simplement, quan entren a la part interior del sistema solar, es trenquen en trossos, en fragments, i allà s'ha acabat la vida d'aquell cometa. Veure'n un d'aquests de llibre no és fàcil, i aquest ho podria ser. És cert que sempre estem esperant, no? I que tenim el llistó molt alt i tenim expectatives posades molt altes. I per això jo sempre dic prudència, perquè si no després ens decebem, però jo hi confio bastant en aquest cometa, sobretot en què, a les fotografies, a simple vista que es pugui veure la cua, espero, però això tant de bo fos així. Però en fotografia segur que es podrà veure, i això no ens passa molt sovint.
Últimament també m'he sentit a parlar de cometes interestel·lars, que a part de la pel·lícula també té un altre significat, com a altres i Atlas, que diuen que és el tercer objecte interestel·lar confirmat després dels dos primers. Què són exactament aquests objectes interestel·lars i què els diferencia de cometes i asteroides que tenim en el nostre propi sistema solar?
Molt bé. Els objectes interestel·lars, com el nom indica, són rodamons que venen d'altres sistemes solars, que no són el nostre. Varen ser expulsats, ves tu a saber de quins sistemes solars i ves tu a saber quant de temps fa, i es mouen sense cap rumb i destí per la galàxia. Poden viatjar durant milions d'anys sense quedar lligats a cap sistema solar. Com sabem que són objectes que no són el nostre sistema solar i que provenen d'altres? Quan mirem la seva trajectòria, calculem la seva òrbita, veiem que la seva òrbita és com una U, una lletra U, que està oberta, no està tancada. Les òrbites dels objectes estan tancats, són elipses o tancats al voltant del Sol. Aquests no, són, per tant, objectes que entren i surten i se'n van. Oumuamua el vàrem detectar massa tard, quan ja marxava del sistema solar, no el vàrem poder estudiar gaire. Atlas, tenim molta sort aquest perquè l'hem detectat entrant, acostant-se encara al Sol. En aquest moment està passant a prop entre cometes de Mart i fins i tot hi ha alguns satèl·lits que tenim a Mart que han girat les seves càmeres i els seus instruments per estudiar aquests objectes que són molt interessants perquè, com que van ser formats a altres sistemes solars, doncs ens interessa saber molt la seva composició.
Què en sabem per ara del 3i/Atlas?
Doncs que hi ha molta conspiranoia, Alba. Molta. Jo, és que
jo he llegit que tenia molt diòxid de carboni.
Sí, això sí, però diríem s'ha posat molta conspiranoia, que si és una nau ET. Tornem al tema Oumuamua del 2017, que hi ha comportaments estrambòtics, que els científics s'amaguen coses, que la NASA no ho vol comentar, que l'Agència Espacial Xina tampoc vol comentar d'aquest cometa perquè segurament és una nau alienígena, en fi. A veure, no hi ha res estrany. És un cometa que és interessant perquè ve d'un altre sistema solar, evidentment, això el fa molt interessant, el fa diferent, no? Però això no vol dir que, per favor, que sigui una nau que s'estiguin amagant dades, estem intentant entendre'l, comença a comportar-se com un cometa dels nostres, tal com es va acostant al Sol, comença a desenvolupar cua, en fi, no hi ha res que ens hagi de fer pensar que, tant de bo, jo seria el primer que signaria, no? Però, per favor, no.
Sabem d'on ve el 3i Atlas?
No.
O quants anys pot arribar a tenir?
Sí, hem fet algunes estimacions, però són estimacions aixecant el dit. Com que té aquesta trajectòria en forma de U, si estirem el braç de la U, podem intentar deduir més o menys d'on ve i podria venir de la part més interior de la galàxia i això el podria situar com un objecte més antic fins i tot que el nostre sistema solar. No ho sabem, evidentment, però podria ser un objecte extraordinàriament antic, sí.
I sabem per què són expulsats dels seus sistemes solars?
Hi ha moltes interaccions quan un sistema solar és un caos d'objectes, sobretot a les primeres etapes d'un sistema solar, és com una taula de billar, que tot xoca contra tot. I clar, les boletes se'n van i ja et queda un sistema solar endreçadet, que és més o menys el que tenim ara, tot i que tenim milions d'objectes voltant, no? Normalment aquestes expulsions es fan per interacció. Interacció, per exemple, amb planetes. Quan un d'aquests objectes passa a prop d'un planeta, posem pel cas Júpiter, Júpiter té tanta gravetat que li canvia la trajectòria al cometa o a l'asteroide. I això pot fer o que l'asteroide caigui sobre el planeta i impacti, n'hem detectat forces d'impactes sobre els planetes, o bé que li canviï l'òrbita, o bé fins i tot que li canviï tant que l'expulsi. També hi pot haver col·lisions. col·lisions, que també el que fan és que els fragments que es desprenen, els fragments grossos, doncs, surtin ejectats i puguin adoptar trajectòries que els deslliguin del seu sistema solar.
Suposo que a poc la ciència anirà evolucionant, eh? I els instruments que tenim aniran avançant. Clar. I podrem tenir més dades d'aquests objectes interestel·lars que ens visiten.
És que és molt interessant perquè n'hi ha d'haver molts, el sentit comú diu, és que n'hi ha d'haver moltíssims, però a més també n'hi ha d'haver que els hem adoptat. Hi ha d'haver asteroides i cometes del nostre sistema solar que no són d'origen del nostre sistema solar, que van entrar així
i aquests... I hauran quedat atrapats en la nostra
gravetat. Correcte, no anàvem tan de pressa com per poder seguir aquesta U i escapar-se i van quedar atrapats pel Sol i ara formen part de la nostra família planetària, però que el seu origen no és aquest. I això encara no n'hem descobert cap, però és superinteressant.
De moment estarem atents al cel, a veure si no ens fa el gat
a veure.
Aquest cometa a finals de mes, a principis d'octubre, i atents a també tota la informació que ens arribi del 3i/Atlas, que serà molt provada per la ciència. Joan Anton Català, moltíssimes gràcies.
A tu, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
De manera inesperada, un bon dia despertem, sense mapes ni timó. És un cop de sort, o és la sort d'un cop? Un enigma estrany, sense solució. I perduts en un desert, caminem buscant petjades, tot cercant un rumb incert que ens apropi a l'horitzó. Cada pas que fem ha de ser un pas ferm, que el rellotge perd sense compassió. Gran és comprendre que al final, amb tristesa però amb encant, només som un instant. Entre encerts i molts errors descobrim això de viure, resguardant-nos de les pors que portem a cada mà. Cada instant viscut forja el nostre escut i no es pot dubtar quan sents la vida que se'n va. El temps es mou com l'aigua dins del puny i el temps marxa com si no hi hagués. Fos més com ben mirats a una il·lusió d'aquí. és comprendre que al final, amb tristesa però amb encant, només som un instant. Finalment tanquem els ulls i s'acaba el nostre temps.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.